Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Doncs sembla que comença el moviment de veritat i que 3 anys després de guanyar les eleccions i de deixar fer, comença la pressió de debò sobre Joan Laporta. El tret de sortida l'ha donat Víctor Font aquest matí amb una carta adreçada al president exposant la profunda preocupació per la marxa del club, apuntant aspectes concrets com el cas de l'aval, les operacions dubtoses per quadrar números o la gestió del relleu de Xavi. Per acabar aquesta carta demanant-li a Laporta que, si no es veu capaç de revertir la situació, que faci un pas al costat. El segon classificat a les últimes eleccions, amb el 30% dels vots, ja li està demanant al president, amb unes altres paraules, que contempli dimitir i convocar eleccions. Paral·lelament, el grup Dignitat Blaugrana ha preguntat formalment al club pel tema de l'aval, pel fitxatge de Vitor Roque, per les comissions en el fitxatge de Rafinha, per Deco i les agències de representació i pel paper d'Alejandro Echeverri. A veure quina resposta dona Laporta, però la sensació és que comença el ball. Sobre la situació a la banqueta i a l'espera de la cimera de dilluns de la comissió esportiva amb Xavi, Hansi Flick torna a ser el millor situat per substituir a Xavi. Avui Flick és portada a Sport y Mundo Deportivo, cumbre por Flick i Flick el favorito. Crec que Xavi no es mereix aquesta agonia. Ja fa 15 dies de la roda de premsa prèvia al partit de l'Almeria, que és el motiu pel que s'enfada Laporta i que el pot haver portat a canviar d'opinió. Des del punt de vista esportiu, hi ha motius més que suficients per decidir que Xavi no ha de seguir, els mateixos que tenia fa un mes quan Laporta aposta per la seva continuïtat, que faci Laporta el que consideri, però crec que Xavi no mereix que el maregin. Parlant de banquetes, García Pimienta no seguirà a Las Palmas i Javier Aguirre no seguirà al Mallorca. Lopetegui és el nou tècnic del West Ham. Al Girona sentirem a Mitchell, que ja demà el Girona juga el darrer partit de la temporada, rep el Granada a Montilivi. A l'Espanyol ha parlat el porter Joan García, 3 dies per visitar la Morevieta en el penúltim partit de la temporada, i estem ja només 2 dies de la final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió de Sant Mamés. No havia perdut cap partit en tota la temporada i va i ahir el Bayer Leverkusen perd la final de l'Europa League 3-0 contra l'Atalanta, ben perduda a més. 3-0 amb hat-trick d'Ademola Lookman, anglès nacionalitzat nigerià que ha inscrit el seu nom en la història del futbol europeu amb l'actuació d'ahir. I Gerard López, encara en futbol, ha donat la llista de convocats pel Catalunya-Panamà del 29 de maig a Sabadell. Destaca la presència d'Eric García, Aleix García i Oriol Romeu. En bàsquet, avui el Barça visita la pista del Tenerife en el segon partit del play-off de quarts de final de la Lliga CB. Si guanya el Barça, es classifica ja per semifinals. I atenció, notícia d'última hora, s'ha sortejat el quadre de Roland Garros, bomba. Rafa Nadal debutarà contra Zverev, el número 4 del tennis mundial. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si veieu Laporta capaç de revertir la situació. Heu votat que sí al 47%, que no al 53%. Bastant igualada aquesta enquesta. En clau Girona, on teniu més ganes de celebrar? A Montilivi o a la Rua? Aposteu per l'estadi, per Montilivi al 57%, per fer Rua al 43%. I en clau Espanyol, tant si es puja com si no, la pregunta és si ha de ser Joan García el porter de l'Espanyol la propera temporada. Ho teniu claríssim, heu votat que sí al 91%, que no al 9%. Marc Peires està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas.
porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Comencem avui abordant la situació agitada que viu el club. Estem pendents de la situació a la banqueta, però també a nivell institucional sembla que comença el moviment de terres perquè la carta que ha enviat Víctor Font a la porta crec que és un pas endavant important. Resumint, en aquesta carta Font expressa la profunda preocupació per la marxa del club en l'àmbit econòmic, social i institucional. Àrees que diu Font han de funcionar si es volen tenir resultats esportius. Parla de la pèssima gestió en el relleu de Xavi, demana aclarir el tema de l'aval, del que ahir parlàvem aquí amb Toni Frieros, i demana també evitar fer operacions dubtoses per quadrar els comptes que s'apropa al tancament de l'exercici. Es posa Víctor Font a disposició de la porta per ajudar en el que calgui i, atenció, acaba la carta demanant-li que si no es veu capaç de revertir aquesta situació, que faci un pas al costat. D'una forma suau, li comença a demanar Víctor Font a la porta que es plantegi dimitir i convocar eleccions. No fa servir aquestes paraules, però fer un pas al costat vindria a ser això. Paral·lelament, el grup Dignitat Blaugrana ha enviat a la directiva una comunicació fent un seguit de preguntes. Tenim en línia el Ricard Faura, portaveu de Dignitat Blaugrana. Ricard, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Quines són aquestes cinc preguntes principals que dirigiu al club, Ricard?
Bueno, en principi n'hem fet fins a 50, però els hem agrupat amb aquests cinc blocs que comentaves, no? Bàsicament, el primer bloc va sobre tot el que fa referència al Víctor Roque i al seu fitxatge, que ja fa mesos que porta cua. El segon és el tema del pagament de la comissió del Rafinha al Deco com a agent o com a ex-agent del Deco, no? Sí. Després també les accions del mateix Deco amb les agències que ell té com a soci i com a accionista. Després hem introduït també el capítol, diguem, d'Alejandro Echevarría, perquè és un personatge curiós que està tenint una rellevància en el que és el tarannà del club i no sabem ben bé quin és el seu rol, com a mínim, de manera oficial. No? Mm. I al final és sobre, a partir del comunicat que va fer el club aquest dia 15 de maig, que es parlava per tot el tema dels avals i les implicacions que van tenir, com es van produir aquests avals, qui estava implicat, i aquí tenim moltes de les preguntes, potser 15 o 20 preguntes específiques sobre això. No?
Li demaneu al club que us doni resposta en un termini, crec, de 15 dies, no, Ricard?
Sí, nosaltres hem considerat que 15 dies hàbils són suficients com per anar responent totes aquestes preguntes, i no endarrerir tampoc les possibles accions o propostes que es facin a partir d'aquestes respostes. No?
La resposta, com espereu que sigui? Via escrit, que us convoquin al club per explicar-vos o donar-vos resposta a totes aquestes inquietuds?
Ens agradaria la suma de les dues coses, no? Perquè sí que ens han reunit vegades amb el club, però no hem tingut respostes allò papens i detallades de les qüestions que hem anat plantejant, sinó que ens han rebut, ens han anat explicant coses, però no hem tingut aquest document, no, que d'alguna vegada nosaltres demanem a partir de la presentació que hem fet. No?
L'interlocutor hauria de ser la porta, el propi la porta?
Això ja depèn d'ells. Nosaltres ens hem reunit tant amb ell com l'Helena Fort, conjuntament o per separat, qualsevol que ells considerin que representa el club i que ens pot donar resposta, per nosaltres ja ens va bé, no?
Esperem o entenem que hi haurà resposta. Si no n'hi ha?
Si no, nosaltres partim amb la idea de que sí que hi haurà resposta, perquè com a socis i propietaris del club tenim la la potestat de preguntar i l'obligació per part del club de respondre a aquestes inquietuds, no? Nosaltres donem per suposat que sí que hi haurà resposta. Si no hi fos, ja ens plantejaríem què fer, no?
Molt bé. Aquesta comunicació vostra coincideix en el dia, Ricard, amb aquesta carta que hem llegit també de Víctor Font, dirigida a Joan Laporta, on expressa la seva preocupació per la situació del club. Compartiu una mica aquesta preocupació, Ricard?
Home, de fet, nosaltres això ho vam entregar ahir i avui hem vist que hi ha hagut aquesta carta. De fet, el fons té moltes coincidències, no? La preocupació per tot el que està apareguent darrerament i amb diferents temes, però sota un denominador comú d'un problema de transparència i un problema de governança del club. I jo crec que és una preocupació que veiem que també comparteix el que comenta la carta del Víctor Font.
El Víctor acaba la seva carta demanant-li a Laporta que si no es veu capaç de revertir aquesta situació, que faci un pas al costat.
Sí, home, aquest seria l'últim extrem. D'alguna manera jo crec que el primer que s'hauria de fer és intentar, en un moment com aquest, incorporar a tota la gent del barcelonisme que vulgui ajudar i vulgui aportar a buscar solucions, a treballar plegats. Si això no és factible i si no es veu possible, llavors com a última alternativa seria la que proposa en Víctor Font, sí.
Avui estem preguntant a la nostra enquesta als oients si veuen capaç a Joan Laporta de revertir la situació. Tu el veus capaç o comences a perdre l'esperança?
Home, hi ha una preocupació gran perquè són moltes coses que estan passant, tant a nivell social, a nivell econòmic, a nivell esportiu, institucional, i clar, són molts fronts oberts que ens preocupen molt, no? O reaccionem ràpid i sobretot hi ha el tancament del pressupost d'aquí poques setmanes i que això implicarà moltes coses en tots els àmbits. Si no reaccionem abans d'això, les conseqüències poden ser grans. Llavors no tenen que esperar gaire per veure si el Joan Laporta és capaç o no de revertir tot això, no?
A Laporta li queden 2 anys de mandat. L'altre dia, fa uns dies, Víctor Font va estar a Catalunya Ràdio i ja va aparèixer el terme moció de censura. Creus que estem molt lluny encara d'aquest escenari o potser no?
Home, la moció de censura sempre és un... I nosaltres vam ser dels promotors de la moció de censura i coneixem i la feina que comporta i tot el que s'ha de fer. Jo crec que la moció de censura sempre ha de ser l'últim extrem quan ja no veus que hi ha altra alternativa, no? Llavors, sempre és una possibilitat, a nivell estatutari t'ho permet, però sempre ha de ser l'opció darrere, sobretot pensant que per plantejar una moció de censura també hem de tenir clars que hi ha alternatives que puguin revertir la situació que tenim en aquests moments, perquè si no ens podríem trobar amb una certa paràlisi, no?, de paralitzar el club per no donar alternatives per tirar-lo endavant, no?
Molt bé. Doncs escolta, estem pendents dels esdeveniments i d'entrada i a curt termini de que us contestin en termini a totes aquestes preguntes i interrogants que heu plantejat. Ricard Faura, des de Dignitat Blaugrana, gràcies i estem en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Ombres allargades a l'entorn del Barça i els intents de moció de censura a diferents presidents a la història del club. Una ombra allargada en forma d'elefant de color blau i ombres al damunt del paquiderm amb el propi Laporta al capdavant, amb Sebastià Roca, Alfons Godall, Albert Perrin, Armand Carabent... Us en recordeu també de Ricard Huguet? Ombres allargades fantasmagòriques que han aparegut sobrevolant el Barça, Ivan Carrillo, Ramon Fuster, Lluís Deval, Jordi Ferrer i el propi Víctor Font, que ja van tenir la iniciativa contra Bartomeu amb el grup Més que una emoció, o el suport de grups paral·lels com Dignitat Blaugrana, el senyor Ramon o Un crit valent. i més fantasmes entre cometes, Alonso Cuevillas, Marc Síria, Joan Camproví, Jaume Llopis i, per suposat, la moció de censura de l'Oriol Giral i el Christian Castellví el 2008 contra la Porta, que va fregar l'objectiu d'aconseguir-la per poc. Va provocar la sortida de Ferran Soriano i la posta de la Porta pel Pep Guardiola. O la moció que va intentar promoure Agustí Benedito contra Bartomeu el 2017. Noms i més noms, ombres allargades que han sobrevolat, sobrevolen i sobrevolaran des de l'entorn del Barça, mani qui mani.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Valla galeria de noms. Les 3 i 20, fem una pausa i de seguida abordem la situació al voltant de la banqueta del Barça.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 21 minuts de la tarda, abordem la situació al voltant de la banqueta del Barça amb l'Helena Condis, que ens parla avui des de la ciutat esportiva Joan Gamper. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Com ha anat el matí per aquí?
Doncs bé, arribava Xavi a primera hora del matí, a les 9, amb rostre molt seriós, també a les mateixes instal·lacions i coincidia amb Deco i Bojan, després del seu viatge ahir a Londres, a dirigir el seu entrenament amb total normalitat, Xavi Hernández, i després la plantilla amb l'entrenador han fet doncs, un dinar, un pica-pica ja de cloenda de la temporada, però cap a partir de les dues, quarts de dues, alguns dels jugadors del primer equip ja anaven a abandonar les instal·lacions de la ciutat esportiva.
Estem vivint una setmana de compàs d'espera, de tensa espera fins a aquesta cimera de dilluns, Helena, però avui ja veiem la cara de Hansi Flick a les portades dels diaris esportius, a l'Esport, a Mundo Deportivo, és l'home del dia i torna a ser el millor situat per ocupar la banqueta del Barça si Xavi no continua, no?
Sí, ho diria així, és el que està millor situat per ser el substitut de Xavi si l'acaben destituint la propera temporada, com tot indica. L'acord verbal existeix des de fa setmanes amb el seu agent Pini Zahavi, que ja ho sabeu, és íntim de Laporta. De fet, en més d'una ocasió Laporta públicament inclús li ha dit brother, germà. Tot es frena, aquest acord, aquestes negociacions amb Hansi Flick des del mes de febrer amb el pacte del sushi d'ara fa 4 setmanes i la posterior ratificació de Xavi, que com ha quedat demostrat Joan, mai s'ha fet des del convenciment, és a dir, s'ha fet des de l'emoció, des del barcelonisme, des de la improvisació de Laporta en aquella trobada amb Xavi a casa del president. I a les últimes hores el nom de Hansi Flick torna a guanyar força. L'alemany, pel que sabem, està disposat a esperar al Barça, li fa il·lusió al projecte i és l'opció que més convenç a Laporta. Ahir es va parlar doncs, d'aquesta reunió de Deco i Bojan amb Hansi Flick, amb Pini Zahavi, que des del Barça es menteixen, diuen que només hi ha hagut una trucada, però el que és evident és que ja fa temps que estan en contacte permanent amb Pini Zahavi, amb Hansi Flick, s'hagi o no produït aquesta trobada cara a cara ahir a Londres. Et diria que Deco és més partidari de la figura de la casa, és a dir, de Rafa Márquez, perquè li convenç el treball que ha fet amb el filial i perquè ja coneix els jugadors, ja coneix el Barça i com funciona la idiosincràsia del club. Però sempre ho diem, i és així, l'última paraula en aquest club la té el president Laporta. Ara bé, la situació és que el que està millor situat és Hansi Flick, però encara hem d'esperar dilluns aquesta trobada, aquesta reunió de Xavi Hernández amb Laporta, Deco i la comissió esportiva on s'ha d'acabar de decidir el futur de l'entrenador i s'ha de ratificar posteriorment en una reunió de la Junta Directiva que està programada per dijous de la setmana vinent.
Perfecte, doncs esperarem a dilluns, però guanya posicions Hansi Flick per ocupar la banqueta del Barça. Un apunt sobre Araujo també, Helena, que van apareixent pretendents, avui a Mundo Deportivo parlen del Chelsea, tu vens informant a les últimes hores que s'havia comentat també que l'Aston Villa estava interessat en Araujo i no?
Ahir ho vam explicar, i cito directament la persona que m'ho diu perquè em dona permís. És el director de futbol de l'Aston Villa, Damià Vidagany, i em diu que és un invent, que és un invent èpic i increïble, que intentin fitxar a Ronald Araujo. M'afegeix que tenen la posició més que coberta, amb quatre centrals al nivell, amb Consa, Diego Carlos, Minks i Pau Torres. També tenen cedit a l'Englet, però en aquest cas no me l'ha mencionat. S'espera que aquest estiu torni a Barcelona. Per tant, descarten fitxar Araujo, reconeixen que, evidentment, és un gran jugador, però que el preu també és prohibitiu. Els consta que el Barça demana uns 80 milions d'euros pel central uruguaià, a qui, per cert, hem vist sortir dels primers de la ciutat esportiva després d'aquest entrenament i pica-pica a les instal·lacions. Xavi continuava a dins, em diuen que Joan ho està passant molt malament.
No m'estranya. Sí, és que l'agonia està sent llarga, com dius.
Sí, que ho està passant malament, evidentment, perquè a més, està escoltant com des de l'àrea esportiva diuen que no feia un bon futbol al seu equip, que gran part dels jugadors es queixen, que Hansi Flick és el favorit per substituir-lo, i tot aquest soroll, Joan, tot aquest soroll mediàtic al voltant de la figura de Xavi ja fa una setmana que dura, des del partit Almeria, i Xavi no va veure el president a última hora no va pujar a l'avió en aquell partit, el president li va negar un cara a cara l'endemà, el divendres a Barcelona, i l'únic que s'han dit quan s'han vist ha estat aquest diumenge després del partit és que enhorabona per la segona posició, ja parlarem d'aquí una setmana. Per tant, Xavi evidentment s'intenta aïllar, però és inevitable, i ell el que diu és que insisteix en el seu missatge al president i en el que van escenificar fa 4 setmanes, que vol seguir el càrrec, i de moment ningú del club, cap portaveu oficial ni la porta, li han dit que el vulguin destituir.
Sí, que prenguin la decisió que hagin de prendre el dilluns, però crec que Xavi no mereix el tracte que està rebent. Condis, estem en contacte, gràcies.
Perfecte, adeu.
Adeu. Doncs al fil d'això, nosaltres avui hem volgut reunir comitè de savis, els analistes que ens ajuden durant la temporada a analitzar els partits del Barça, i els demanem si des del punt de vista estrictament futbolístic l'equip ha evolucionat a millor i, per tant, si Xavi mereixeria seguir. Comencem escoltant a Miquel Soler.
Crec que al Barça el poden entrenar pocs entrenadors. Xavi és un d'ells. Això vull dir que té els coneixements futbolístics com per entrenar el Barça. Ja ho va demostrar l'any passat conquerint especialment el títol de Lliga. Ha tingut com a entrenador, ho ha pogut veure, de la metodologia d'entrenament de segurament dos dels millors o dos dels 5 millors entrenadors del món o dels 3 millors entrenadors del món. L'ideari futbolístic del qual es basa en tenir la pilota la major part del temps, així que crec que sí, que hauria de continuar. Està clar que ha de tornar a encertar passa per no encaixar els 30 o 35 gols més que ha encaixat aquest any, cosa que l'ha fet perdre l'opció al títol. No sé si ho arreglarà, i després, si no encerta les primeres de canvi, és possible que perdi molt aviat la confiança del grup.
Doncs Miquel Soler, de moment sí a Xavi. Escoltem ara Lluís Carreras.
Sempre he pensat el mateix, que l'entrenador del Barça se l'ha d'ajudar, i se l'ha d'ajudar molt des de diferents àmbits, i quan parlo diferents àmbits parlo concretament des de dins del club, no tan sols amb l'staff, sinó amb la direcció esportiva. I com se l'ajuda l'entrenador del Barça? Doncs per mi fonamental tenir coneixements del model de joc, tenir coneixements de com juga el Barça, de com ha jugat i de com ha de jugar el Barça, i se l'ajuda doncs evidentment fitxant a jugadors jugadors que siguin capaços de desenvolupar el que ens diu el model, com han de jugar en diferents posicions. Xavi deia, recordava a la roda de premsa, doncs que, bueno, que segurament hi ha un debe en aquesta posició del mig centre, no? No s'ha trobat el jugador oportú i crec que és aquí una de les millors maneres de fer-ho. Després Xavi ja l'ensenyarà com s'ha de perfilar, com ha d'iniciar el joc, com s'ha de col·locar per contrarrestar atacs d'equip rival, però fins que no trobem aquest tipus de jugador serà complicat. O sigui, el resum seria, digue'm quin mig centre fitxarà o vol fitxar el Barça i et diré com jugarem. I aquesta, per mi, és una de les claus. S'ha d'ajudar l'entrenador.
Ajudar l'entrenador. Lluís Carreras. I rematem amb Jordi Gonzalvo.
Jo diria que després de quasi 3 anys de construcció, ja no n'hi ha d'haver de construcció. L'equip ha d'estar més fet del que ha d'estar. Si l'any passat vas, a través d'una defensa, d'una bona pressió, d'un sacrifici de tots els jugadors, vas aconseguir guanyar una lliga a través del sistema defensiu, doncs, i augures de que aquesta temporada hagués hagut una millora evident, que no hi ha estat, doncs l'equip no pot estar en aquesta fase de construcció. Jo diria que com a tècnic la construcció precisament ha de passar per treballar molt més totes les característiques d'atac, sobretot en quant a que equips que et venen a defensar amb un replegament intensiu, doncs et tallen i no et deixen pràcticament arribar a porta. La qualitat i la capacitat de moviment i desmarcatge dels jugadors a partir de 3/4 de camp ja no es veu. I d'aquí a que hagis de moltes vegades de jugar el joc llarg i d'una immobilitat a partir de 3/4 de camp és el que ens està perjudicant, no? Jo diria que tots els conceptes que s'entrenen als entrenaments podrien ser modificats, però també podrien ser molt millor treballats i donar-nos una miqueta més de qualitat i de bellesa del futbol que ha de realitzar el Futbol Club Barcelona.
Molt bé, Jordi Gonzalvo, més crític amb la trajectòria de Xavi. Gràcies al Jordi Gonzalvo, al Lluís Carreras i al Miquel Soler per opinar a Esports Cope. Els que opinaran aquí de seguida són el Dani Senabre i el Júnior Minguella.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com.
Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
El debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Ara pensava que en algun moment ens havíem plantejat, Dani Júnior, revertir el nom de la tertúlia. Mantenim el Pedregà i tal, potser...
Quan era? Quarts de final de la Champions,
sí,
no?
Sí, i en algun altre abans? Moment, també, l'any passat i tal, però això no hi ha manera, eh?
Has de parlar amb realització que et faci recopilació dels millors moments de donde dije tal, digo.
Sí, sí, sí.
A veure quantes hem encertat i quantes no.
Sí, sí. No, no, no hi ha manera de treure's el nom del padre de sobre.
Eh? Estic molt d'acord amb Gonçalvo, eh? L'he escoltat atentament i, en fi, dona gust quan sents... No dic que els altres no, però Lluís Carreras, per exemple, feia una anàlisi més futbolística, més mesurat i tal, i Gonçalvo, sense dir cap bajanada tampoc, ni res molt greu, però posava l'èmfasi crític, en, per exemple, o sigui, és de les primeres vegades que sento a parlar, per fi, del joc, de la bellesa del futbol. Ha dit, bueno, és que a sobre de tot això, o sigui, a sobre de que l'equip perd, de que l'equip no competeix, de que l'eliminen, bla, 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 a sobre juguem pitjor que els últims anys.
Sí, és que ara ja últimament estem parlant, Júnior, ja molt de les formes i poc del fons, i jo crec que si tu fas un debat futbolístic de quina ha estat l'evolució de l'equip amb Xavi a la banqueta, jo, per exemple, crec que segurament no mereix continuar. El que passa és que també estic convençut de que no mereix l'agonia per la que l'estan fent passar ara mateix.
Bueno, jo crec que és un mix de tot. Jo crec que quan un equip... deixa'm rebobinar. Primer, base 1, sense jugadors no pot jugar bé. O sigui, el joc d'un equip es basa en els jugadors que tens, que són els que et permeten jugar d'una manera o d'una altra. Això, punt 1. Mm. I després, quan un equip pateix i els resultats no surten i venen les decepcions, a l'equip el que fa és una decadència, o sigui, això és llei natural, i per tant sempre jugaran pitjor que com quan van començar. Per tant, tampoc em serveix a mi l'evolució cap a negatiu com a un índex de com juga l'equip. I insisteixo, pel bé del nostre estimat Xavi, que és un ídol del barcelonisme, el que ha de fer és renunciar al càrrec, que prou feina ha fet ja, i ja està, i començar un altre any amb el quart nou projecte de l'era Laporta.
I anant al punt 1, que comentava el Júnior, Dani, crec que no té ni molt menys la millor plantilla d'Europa al Barça, però estic convençut que amb aquests futbolistes aquest equip hauria de jugar molt millor.
He pensat el mateix, i aquest debat crec que l'hem tingut ja 73 vegades i no em vull fer pesat, però torno a dir el mateix. Mitchell té millors jugadors que Xavi? És millor la plantilla del Girona que la del Barça? No, però juga molt millor futbol. Llavors em direu, bueno, perquè el Girona no té pressió, perquè... Vale, vale, jo no parlo de guanyar, jo no parlo de competir. Jo parlo del que parlava ara Gonçalvo, de l'estètica del futbol, de la idea futbolística.
Però, Dani,
és veritat que si... Deixa'm acabar molt ràpid. És veritat que si tens Xavi, Iniesta, Busquets en plenitud, jugar és més fàcil. Jo ja ho sé, això. Però, escolta, amb Pedri, De Jong, Gundogan i no sé què, es pot jugar bastant millor que el que ha jugat el Barça aquest any.
Però jo crec que el futbol, el jugar millor o pitjor, és molt relatiu. O sigui, al futbol hi ha moltes maneres de guanyar. Qui juga millor, el Girona o el Real Madrid?
El Girona.
És que també, exactament, per això podem entrar també en aquest debat, però resulta que el campió de Lliga i el que està a la final de la Champions League és el Real Madrid.
Clar, clar.
Al final, el Girona ha quedat tercer, jugant millor, i el Barça ha quedat segon i el Real Madrid primer. Per tant... Però per mi,
és que jugar bé final... no t'assegura guanyar.
Exacte, jugar bé no t'assegura guanyar.
Però t'assegura jugar bé, perquè mi... és molt ja, o sigui, és molt
ser
el Barça.
Sí, però pot jugar bé, però pel Barça no li val tampoc jugar bé. És que si el Barça jugués bé, estaria en un altre debat. No, és que juguem molt bé, però al final que... perdem partits i no guanyem.
Però és que jugar com aquest any tampoc t'assegura guanyar, com hem vist. Per tant,
no,
si jugues malament estàs més a prop de perdre.
Posats a perdre, prefereixo jugar bé a futbol.
Però és que la premissa és dolenta. O sigui, insisteixo, partim de la base de que tenim un equip que no dona per competir amb els grans equips.
D'Espanya?
Per tant,
jo crec
dintre...
que sí,
Bueno, d'Espanya...
D'Europa no, però d'Espanya sí.
Sincerament, Dani, no ens dona per competir contra el Real Madrid.
Deixeu-me...
Si va guanyar la Lliga l'any passat, el mateix equip, gairebé.
Com aquest debat ja l'hem fet i el podem fer un altre dia, deixeu-me anar al tema més actual, que és el tema de la gestió. S'està sent cruel amb Xavi?
Però és que jo crec que amb qui no s'està sent cruel és amb la gestió, que és el que vinc...
No, i això us ho preguntaré de seguida.
Primer dia...
Primer, la gestió... Això anirem ara de seguida, també, vale. Arrel de la carta de Víctor.
Cruels amb el Xavi? No crec que s'estigui sent cruel amb el Xavi, perquè la premsa ha sigut molt benèvola amb ell en certs moments. La premsa l'ha tractat molt bé quan no ha sigut conseqüent amb les seves decisions. Evidentment que el Xavi ha fet coses malament, i no se l'ha tractat malament. Però precisament el que estic reclamant és que per tot això, hòstia, que el Xavi no s'acabi posant una bomba a si mateix. És una figura del barcelonisme. El que ha de fer és un pas enrere i ja us ho arreglareu.
Bueno, però Laporta li va acceptar la continuïtat. Ara és Laporta que ha de decidir si... La continuïtat ja està acceptada. Ara és Laporta el que ha de decidir si el fa fora o el manté. Però jo crec que no cal esperar ni dues setmanes per comunicar-li i executar.
Amb això acabo i deixo el Dani. És que, insisteixo, la decisió no ha de ser de Laporta. Ha de ser del Xavi. Perquè a Laporta ja li va bé si el Xavi continua. És la decisió del Xavi, és una eminència del barcelonisme, com voleu que faci fora Xavi? Però és que al final el Xavi crec que farà els mateixos resultats o pitjors la temporada següent, perquè la base és la mateixa, o sigui, tenim el que tenim, i no podem anar a fer grans fitxatges, no podem anar a reforçar l'equip adequadament. No tenim diners per fitxar un lateral dret, un lateral esquerre i un davanter centre. Ja no parlo d'un mig centre d'elit. És que és impossible.
Jo no crec que crueltat sigui la paraula. Jo crec que és una situació desagradable que ens la podríem estalviar. Vull dir, Laporta ho podria gestionar molt millor i molt més fàcil i molt més ràpid. Però també et dic que Xavi no és víctima de res, perquè és que Xavi també ha tingut el Barça ballant, i ara sí, i ara no, i ara me'n vaig, i ara ja ho havia decidit des del principi de temporada, i ara no, i ara els periodistes és un ambient irrespirable, i els articles de no sé qui, i ara ja no, ara els articles ja no em molesten, ara els periodistes sí que m'agraden. Vull dir, els dos s'han comportat malament un respecte a l'altre. No m'agrada la situació, però no crec que sigui, boa, com s'està maltractant aquesta llegenda del club, com se l'està... d'una manera molt similar a com aquesta llegenda ha tractat el club en els últims mesos.
Ok, doncs anem al tema que deia el Júnior. Va, la carta de Víctor Font, que li comença a demanar a Laporta que si no es veu capaç de donar-li la volta a això, Júnior, que faci un pas al costat.
Bueno, ho trobo adient, i crec que el Jan ha de fer una reflexió profunda amb gent de fora de la Junta. Potser hauria de reunir-se amb el Víctor Font, amb un pare, amb el Charlie, no sé, amb gent fora de la Junta, gent de futbol amb molta experiència, i a partir d'aquí prendre una decisió. Amb seny.
Ok. Dani, tu remates.
Ha trigat molt, crec. Víctor Font a mi no em desagrada, em sembla una proposta interessant, crec que pot ser una candidatura que estigui preparada a nivell professional, organitzatiu, bla, 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 però la veig tova. Crec que amb tot el merder que hi ha hagut al Barça els últims mesos, ha estat molt callat Víctor Font. M'imagino aquesta situació ja no amb el Josep Maria Minguella, que l'escoltem cada cap de setmana i és molt crític, però amb el Joan Laporta de 2003, si Laporta estigués a l'oposició, si fos l'elefant blau, Laporta s'hagués menjat amb patates al president que hagués fet això que ha fet ell ara.
Totalment d'acord. Totalment d'acord. Però també el que vull dir al barcelonisme és que la propera junta que entri no serà la salvació del club. És que el club està en una situació molt greu, o sigui, estem pitjor. Recordo que tenim 4.000 milions de deute, i això no s'arregla en dos dies. El que sí que pot fer una nova junta o un canvi de direcció del tarannà d'aquesta junta directiva és tancar l'aixeta en quant a la destrucció del club econòmica i intentar buscar fórmules i solucions perquè no desapareixi el Futbol Club Barcelona tal com el coneixem avui dia.
Molt bé, ho anirem comentant, amics, ho deixem aquí de moment. Dani, Júnior, una abraçada als dos, que vagi bé, eh?
Igualment, una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies, seguim, seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
Arriba la última jornada de Lliga a Primera i viurem la cluenda, com sempre, amb el millor equip de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri, escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de juego.
Aquest diumenge, des del Sánchez Pizjuán, Sevilla, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pepe Prieto.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
L'emoció del Mundial de MotoGP torna a envair el circuit de Barcelona-Catalunya. Del 24 al 26 de maig tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Aquesta és una història que només pots viure al circuit. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. No hi pots faltar.
Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, Terrassa Llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:44, anem amb l'actualitat del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom. Res a comparar amb les músiques que et vaig posar ahir, eh?
Res a comparar, res a comparar. Molt millor el cartell de la celebració del Girona que has preparat pel cap de setmana, eh?
Imagina't. Sopa de cabra, catarres... Sí. Què més vols?
Escolta, toca tancar bé la temporada, una temporada històrica, demà a Montilivi contra el Granada.
Sí, a la penúltima roda de premsa de Mitchell, que ens serveix molt de pont entre el que ens espera demà, el balanç de temporada, pensar ja en la temporada vinent. Mira, començarem per un dels tòpics. Saps que les notes es posen, Ballori?
A final de temporada.
Doncs mira, ja toca. Mitchell.
La manera de trabajar en el día a día es la clave del éxito de este Girona. Y no es el potencial de Jan Couto, ni de Dobbik, ni de... Es la atmósfera de trabajo que hay dentro para poder desarrollarnos de la mejor manera, y eso hay que felicitar a todos los jugadores, a todos. Todos para mí son partícipes de esta clasificación para la Champions y de esta tercera posición.
Dos objectius de cara al partit de demà: superar els 80 punts, té 78 al Girona, i el pitxitxi de Dobbik. Sobre les notes que escoltàvem a Mitchell, ell diu que li posa un 10 a l'equip i que ell no es posa nota. També diu que no han preparat el partit perquè Dobbik pugui aconseguir el pitxitxi. Recordo ara mateix, pitxitxi, màxim golejador de primera, Sorlo del Villarreal amb 23 gols, segon Dobbik amb 21. Parla Mitchell Sánchez.
No crec que un partit es pot preparar per un jugador. No entén el futbol d'aquesta manera. Prepareu el partit per guanyar, perquè l'equip jugui bé, perquè l'equip esté per sobre del rival o que intenti en el joc. És impossible mirar solament a un jugador. Crec que seria un error per la nostra part.
Això sí, que si hi ha algun penal, que no tinguem dubte que el que el llançarà serà Artem Dobbik. I et deia, ens movem entre això, entre el balanç de la temporada, la celebració, però sobretot també la planificació de la propera temporada. I crec que aquest document ja comença a parlar, Mitchell, del que ha de ser la temporada vinent. Pareu bé l'orella.
Em preocupa perquè hem de fer altra vegada un equip competitiu per el gran any que tenim per davant, però ho farem. Ja he parlat amb Quique i més o menys tenim clar què hem de fer i què necessita l'equip. Estic convençut que farem una plantilla de molt nivell i que podrem competir en les tres competicions.
Girona-Granada demà, només les baixes dels dos lesionats que ja venim arrossegant des de fa setmanes, Borja i Solís. Pel que ha explicat Mitchell, com volen amb aquest doble objectiu assolir els 80 punts, superar els 80 punts i que Dobbik sigui pitxitxi, jo crec que d'inici veurem un 11 de garanties. Ha dit Sandoval des de Granada, el Granada que recordo ja està descendit, que els jugadors del Girona són unos sinvergüenzas, per allò de jugar sense complexes, que s'entengui.
Molt bé, doncs Girona que es prepara per un cap de setmana de celebració. A l'Espanyol encara li toca remar, ha de jugar contra la Morevieta el diumenge. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Ha passat avui el porter per sala de premsa, Joan García, que ho està fent molt bé.
Sí, un porterazo. En los últimos partidos se ha sentado y es una de las claves para que el Español de momento siga aspirando al ascenso directo. Un entrenamiento hoy preparando el partido del domingo en Amorebieta con las dudas de Grajera, Jofra y Lozano, aunque este último parece descartado, y con el alta de Melamed tras cumplir partido de sanción ante el Oviedo. Un encuentro con connotaciones importantes para ambos equipos. El Español es cuarto a 4 puntos del Valladolid, segundo, y aquí le tiene ganado el Golaveras, así que las opciones de ascenso directo con 6 puntos en juego son ganar y esperar que los de arriba pinchen. Joan, el portero García, tiene claras las cuentas.
tenim molt clar que fins que tinguem opcions d'aconseguir l'ascens directe lluitarem per elles. Tenim molt clar el que hem de fer, no hi ha un altre, és guanyar aquests dos partits i esperar, evidentment, per desgràcia, que els altres equips no puntuin. Hem de pensar en això, tenim molt clar que amb dues victòries tenim l'opció de pujar directes.
Por su lado, la Morevieta está a un punto de la permanencia después de ser el segundo mejor equipo si tomamos como referencia los 10 últimos partidos, es decir, un conjunto que está con la moral por las nubes. No va a ser fácil salir de Lezama con los 3 puntos.
Viene muy buena racha esta segunda vuelta y que está con opciones muy reales de poder mantener la categoría y sabe que por la permanencia pues pasa por intentar ganar a nosotros y la última jornada y tener un partido muy directo. Entonces nos esperaremos un equipo muy, muy sólido, con muchas ganas, mucha intensidad y que intentará aprovechar las opciones que tengan.
Mañana en rueda de prensa del técnico Manolo González, de cara al partido contra el Amorevieta, de momento se han vendido más de 100 entradas para que el aficionado perico se desplace a tierras vascas.
Ja estem ja només dos dies per la final de la Champions femenina. Notícies de la final de Sant Mamés. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. I Sant Mamés, com dius, que es presenta com l'escenari perfecte per superar a la bèstia negra, l'Olímpic de Lió. La UEFA ha confirmat que ja estan venudes totes les entrades generals. 15.000 culers van viatjar a Turí fa dos anys, 8.000 a Eindhoven l'any passat. Ara s'espera que el dissabte 40.000 seguidors blaugranàs i rompin a la catedral. Avui l'equip ha fet l'últim entrenament a porta tancada abans de viatjar demà al matí a Bilbao, pendents de l'alta mèdica de Mapileón i amb la mirada posada també a les banquetes. Serà l'última final de Giraldez amb el Barça i podria ser l'última de Sonia Bonpastor al Lió. Tot apunta a que entrenarà el Chelsea la pròxima temporada. Sobre el partit, Graham Hansen i com fer-li mal al campió francès.
Sabemos que es un equipo muy fuerte, muy potente y que va a ser difícil y tenemos clara que tenemos que luchar y estar ahí presente todo el partido si queremos ganarlos, pero somos un buen equipo y con más experiencia ahora, así que tenemos oportunidades y clara como vamos a hacerlo.
La noruega que tindrá al davant a la seva companya a la selecció, Ada Enberger, que arribarà a temps a la final després de recuperar-se d'una lesió, una final que també es podrà seguir en una pantalla gegant a la plaça Catalunya, però de moment sense rua el diumenge si el Barça guanya la seva tercera Champions.
No havien perdut cap partit en tota la temporada, arriben a la final de l'Europa League i la perden. Atalanta 3, Bayer Leverkusen 0. Gil, bona tarda.
Què lleva, Jordi? Bona tarda. Sí, senyor, el dia que va esclatar Ademola Lookman, el dia que vam veure caure el Leverkusen i el dia on Gasperini va fer el cim del que són 8 temporades al capdavant de l'Atalanta. El panenquisme parla avui d'errors de concepte en el plantejament de Xavi Alonso, però no s'ha de menystenir aquest Atalanta que arribava a la final després de tombar el Liverpool. Ni Xhaka, ni Palacios, ni Frimpong, ni Grimaldo, ni Birs. No. Zapacosta, Escamaca, Cub Meiners i, sobretot, Lookman. 1-0 al minut 12, 2-0 al 26, 3-0 espectacular a la segona part per aquest futbolista nigerià d'origen anglès que a dia d'avui, segons Transfer Market, val 30 milions d'euros. Des de Falcao, amb l'Atlético de Madrid davant del Chelsea a una Supercopa d'Europa, no es veia un hat-trick d'un futbolista en una final europea. Ni reacció ni remuntada, Xavi Alonso.
Not from the first minute,
el primer gol y un poquito antes nos han pasado por encima. No ha sido un tema de actitud, ha sido un tema de fútbol. Lo voy a analizar, pero no cambia mi forma de pensar y mi cariño por estos jugadores. La primera derrota de la temporada y será un test ver cómo lidiamos con ello, porque tenemos un gran test el domingo.
Aquest gran test és la final de la Copa, la final de la Copa Alemanya davant del Kaiserslautern.
I una més de futbol, Gil, que Gerard López ha donat la llista de Catalunya pel Catalunya-Panamà del 29 de maig a Sabadell.
A les 7 de la tarda, 20 futbolistes, 4 del Betis, 3 de les Palmes, 2 del Girona, 1 de Rayo, PSG, Celta, City, Almeria, Getafe, Villarreal, Sevilla, Granada, Barça i Bruges. No hi ha cap futbolista de l'Espanyol, clar, perquè estan immersos en el playoff d'ascens. Home, a dia d'avui sortiria un Tenas, Marc Pubill, Mica Mármol, Eric García, Sergi Cardona, Oriol Romeu, Terrats, Àlex García, Ruibal, Jutglà i Marc Cardona.
Bon partit, bon equip.
Llista que pot veure's millorada si algun futbolista català no entra definitivament a la convocatòria de dilluns de Luis de la Fuente per la Eurocopa. D'això parlava el tècnic Gerard López.
Estem molt pendents i estem
expectants de la llista que donarà el dilluns el seleccionador espanyol en quant a l'Eurocopa, i ens guardem alguna opció per poder complementar-la. Jo crec que havia de respectar aquesta llista, que pot incloure diversos jugadors catalans, tots sabeu, els del Barça, jugadors importants com Dani Olmo, com Gerard Moreno, com Marco Corella, jugadors que tant de bo estiguin a l'Eurocopa. Aquesta és la meva il·lusió, perquè els hi desitjo el millor, i que si algun d'aquests no hi és en aquesta llista, doncs està clar que rebria la... Bueno, rebria no, ja ha tingut la trucada per incorporar-se a nosaltres.
Li han preguntat per Xavi, però això avui no toca.
3:53, fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Anem al bàsquet, Albert, que avui el Barça sí. Buscarà Tenerife les semifinals de la Lliga CB.
Sí, el primer matchball en aquests quarts de final va guanyar Suan, patint inclús et diria el Palau Blaugrana amb el més 10, i avui la primera oportunitat, la travessa és fàcil. Si avui el Barça guanya, és semifinalista de la Lliga Endesa, de la Lliga CB, on ja espera des de fa dies el Real Madrid. Si no, tindrà una segona oportunitat el diumenge al migdia al Palau Blaugrana, però allò sí que serà a vida o mort. Tant de bo pugui tancar avui l'equip de Grimó aquesta classificació. S'haurà d'aplicar sobretot en defensa. Haurà de descartar només un jugador, com ahir explicàvem, no ha viatjat per problemes lumbars, Nagy. Veurem quin és el descartat, en principi ha de ser Oriol Pauli. El missatge concret, directe, del tècnic del Barça, Roger Grimau.
L'has d'anar a agafar a mort, i aquesta és l'oportunitat que tenim nosaltres. Anem a viatjar, anem a fer un entrenament, anem a preparar-nos i això, a fer 40 minuts molt bons per guanyar.
Aquesta temporada el Barça ja ha guanyat el Santiago Martín, ajustat, 80-83, però és cert que ni Xermadini, ni Dornecamp, ni Jaime Fernández estan a disposició d'un Lenovo Tenerife que, insisteixo, va plantar cara al Palau Blaugrana. La cita és a 9:15, hora peninsular, per cert, que estan esperant Real Madrid i Unicaja, rival a les semifinals. L'altra part del quadre, no del Barça, l'altra se'n va al tercer partit, aquest quart de final entre Ucamp de Murcia i València Bàsquet.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabo recordant que en waterpolo estan en marxa els play-off pel títol. Avui en categoria masculina tenim Mediterrani i Barceloneta. Si guanya el Barceloneta a la final, i en categoria femenina Terrassa-Sant Andreu. Si guanya el Sant Andreu a la final. Ahir en noies, Mataró 13, Sabadell 12 en el primer partit del duel estrella, i en nois, Sabadell 7, Barcelona 8.
Hail, superstar!
Ahir vam posar l'himne del Leverkusen, doncs avui posem el de l'Atalanta, campió. Estic fent aquest minut amb por, Batllori.
Per què?
Guanyador de l'Europa League, Gasperini, 66 anys, davant de Xavi Alonso, 42. Final de la Conference, Mendilibar, 63, contra Vincenzo Italiano, tècnic de la Fiore, amb 46. Final de la Champions, Ancelotti, 64, Eden Terzic, 41. Anem a veure la sort dels tècnics.
A veure si guanya el veterà o el jove.
Sí, aquí li han dado, Ballori. Per rematar això, hem dit lo de Thiago Mota? No.
No.
Apunta a la banqueta de la Juventus. No continuarà al Bologna. Aleix Espargaró anuncia en hores que plega a final de temporada. Isaac Romero allargarà contracte amb el Sevilla fins al 28. I atenció a la bomba, sorteig de Roland Garros. Primera ronda, Alexander Zverev, Rafa Nadal, Alcaraz contra un rival de la quali.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Marxem amb les enquestes. En clau Barça, estem preguntant avui si veieu la porta capaç de revertir la situació. Heu votat que sí al 45%, que no al 55% de moment. En clau Girona, on teniu més ganes de celebrar? A Montilivi o a la rua de diumenge? Aposteu per Montilivi al 56%, voleu fer rua, teniu ganes de rua al 44%. I en clau espanyol, tant si es puja com si no, ha de ser Joan García el porter de l'Espanyol la propera temporada. Quin no hi ha debat. Heu votat que sí al 92%, que no només al 8%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot.